A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Fugen per estimar i ser, fugen per no amagar-se. La persecució per motius d'orientació sexual, identitat de gènere, la violència i exclusió social que pateixen obliguen moltes persones gais, lesbianes i transsexuals a marxar i demanar protecció internacional a casa nostra. I és que 72 països encara prohibeixen les relacions homosexuals. A l'Àfrica, 34 dels 54, i en almenys 8 es castiguen amb pena de mort. La comunitat LGTBI s'enfronta a vulneracions de drets fonamentals i agressions sovint emparades per la llei, la família i la religió, fins i tot per la mateixa policia i els mitjans de comunicació. I només els queda resistir a la clandestinitat d'una doble vida o l'asil. Però no sempre és fàcil, perquè el periple legal que han de superar per aconseguir refugi és lent i ple d'obstacles i discriminacions. L'estat espanyol tomba 3 de cada 4 peticions d'asil. Som un refugi amb moltes mancances.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius mutadomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Sara, George i Llaremi, bona nit.
Bona nit.
Bona noche.
I gràcies per venir als Solidaris. Benvingudes, benvinguts. Vosaltres sou l'exemple del que pateix la comunitat LGTBI a Hondures, Sierra Leone i Venezuela, fins al punt que us heu hagut d'exiliar a casa nostra, a Catalunya. Quina és la situació als vostres països? Com és ser gay, ser lesbiana, ser transexual a Hondures, Sara?
Per la situació en mi país, en Hondures la comunitat LGBT no està ben vista per la religió i per les distintes idees polítiques que estan ahí. I jo me vi en situacions molt crítiques, hasta estuve en riesgo mi vida i jo por eso decidí salir de ahí. La religión impera en nuestro país. Las religiones yo no pienso que sean malas, pero hasta cierto punto el fanatismo sí lo es, y eso fue lo que perjudica mayormente. Sé que no debo hacer énfasis en eso, pero es que es la verdad, es la realidad. La ignorancia y la religión están de la mano en mi país, y eso nos, a la comunidad LGBT, cuando tú mencionas religión y LGBT juntos, pues ya no se puede. Y recibí varias amenazas y por eso tuve que salir de mi país.
¿De la policía?
La policía en concreto, de la policía, de los gobernantes, porque no están de acuerdo. Hemos luchado por los derechos LGBT, por la ley de identidad de género, que por ejemplo aquí en España ustedes van súper adelante, y Cataluña es una zona en la que yo veo que yo aquí me puedo desenvolver, puedo crecer como persona, puedo educarme, las cuales son cosas que no están allá. No tenemos espacio, no hay un espacio, no tenemos ni voz ni voto. Salud, educación, para la comunidad LGTB bien precaria.
I quan decideixes que la situació és insostenible i has de marxar? Tu, Sara, tens 32 anys, en portes dos aquí, la teva vida corria perill?
Me voy porque, bueno, veo que esta situación pues de por sí ya he hecho yo mi lucha. Yo no me rendí, ¿sabes? A veces algunas amigas me dicen eso, ¿por qué no seguiste luchando? ¿Por qué no seguiste en la lucha? Porque la verdad es que esto se estaba acercando a mí porque sufrí varios ataques. Sufrí varios y el último fue el peor de todos. Ya fue algo, ya... Los hechos que me ocurrieron, la verdad es que a mí me trauma, ¿sabes? Volverme a acordar de todas esas cosas de humillación, de lagelaciones, violaciones, ataques físicos, ¿sabes? Son cosas que ocurren. Yo las llevo marcadas en mi cuerpo, las tengo en mi mente. Y desde ahí yo dije, no. Y por eso decidí salir de Honduras.
¿Y tu entorno, tu familia, te dio apoyo?
Mi familia, pues... me dio un apoyo mínimo. Ellos son como parte de la cultura también, recuerda, ellos también se crearon de esos mismos modos que yo me crié. Definitivamente no tuve el apoyo como a mí me hubiera gustado tenerlo.
Honduras es el 6è país del món amb més persones trans assassinades, 80 entre el 2008 i el 2016.
Es una cifra real. Mataron una buena amiga mía, ¿sabes? Buah, eso fue un golpe terrible. Eso fue una de las últimas noticias que me hicieron, no. Yo no puedo continuar aquí, ¿sabes? Ella se dedicaba a la prostitución en Honduras. Ella también era directiva LGBT Y en una de estas, ejerciendo su trabajo en la calle en la noche, y la mataron a golpes. A golpes, la asesinaron a golpes, y yo me miré en esos zapatos. Yo vi que esto me puede pasar a mí, por cualquier estupidez me pueden... Porque a una persona se le da la gana, porque le caigo mal, porque soy una persona trans, mi vida está en riesgo. Yo, donde yo me vaya, a cualquier lugar de Honduras, ya sea en Tegucigalpa, San Pedro Sula, yo voy a encontrar ese tipo de situaciones, o quizás hasta peores.
Però, en teoria, el Codi Penal d'Honduras us protegeix al col·lectiu LGTBI, tot i que a la pràctica organitzacions de drets humans denuncien que la mateixa policia directament és la responsable de moltes de les agressions que patiu. Com pot ser?
És la verdad, és la verdad. Hay un artículo que nos protege, pero como te digo, el mismo presidente, el Congreso Nacional, nuestro mismo gobernante, los cuatro poderes, nuestro presidente... Todos ellos están a favor de la religión. No podemos ni siquiera agarrar bostezos, ¿sabes? No hay por dónde pasar. Así decimos en Honduras. Aquí no hay por dónde pasar. No nos dan esa opción. Muchas chicas LGBT, muchas chicas trans, chicos, no llegamos ni a la escuela. A muchas personas no sabemos ni leer ni escribir. Para Honduras es muy escandaloso. Es algo que está mal visto. O sea, tú eres una persona vulgar. Por el simple hecho de ser LGBT, tú eres una persona obscena, vulgar, ladrón, todo lo malo que tú quieras, tienes VIH, tienes de todos. Eres lo mal visto ahí, etc, etc.
George, tu ets de Sierra Leone, advocat i activista LGTBI, tens 31 anys, perseguit, refugiat, denuncies que el govern del teu país et volia matar per ser gay.
Sí, en Sierra Leone, homosexualitat és totalment il·legal. Por ejemplo, tenemos la ley antigua de la Inglaterra y por esta ley es prohibido las personas con mismo sexo vivir junto. Y también, además, nosotros recibimos muchos rechazos por razón de religión. Cuando alguien vive en un barrio musulmán, se aplica lapidación por las mujeres y los hombres también. Y además, las personas gay recibir un pena de muerte con la ley de Sharia.
Sierra Leone encara manté aquesta llei del segle XIX, com deies, que criminalitza la sodomia i que permet condemnar els homes gais amb cadena perpètua. En canvi, no diu res sobre les lesbianes.
Sí, las personas gays sufriendo mucho porque hay mucho estereotipo, hay mucha discriminación con las personas gays. Y además, las personas lesbianas también sufriendo mucho. Y también, además, la comunidad transexual también. Ellos pasan doble discriminación. Uno es por la orientación sexual y otro es por la identidad de género. El juez tiene que tomar una decisión el mínimo de 10 años o una cadena perpetua, normalmente. Ellos tienen la mentalidad, cuando un hombre viola a una mujer lesbiana, esta mujer tiene que cambiar su orientación sexual por lesbiana a heterosexual. La situación en Sierra Leone es muy grave, es muy peor. Es por esto tengo que crear una ONG, se llama Pride Equality. Nosotros tenemos que luchar y tenemos que montar activismo y también crear, porque en Sierra Leone no hay servicio de médico con las personas LGBT. Por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad sexual, es obligatorio, tú tienes que presentar a su pareja.
Jeremy, tú acabas d'arribar a Catalunya, tot just estàs tramitant l'asil, tens 36 anys i a Venezuela treballaves, atenció, a l'exèrcit. Com es viu l'homosexualitat? Com és ser lesbiana en una institució tan conservadora com l'exèrcit? Aquí a Espanya, molts dels homosexuals que treballen a l'exèrcit tampoc no s'atreveixen a sortir de l'armari per poder represàlies, però imagino que a Venezuela és encara pitjor.
Sí, en Venezuela és un poco complicada la situación. Yo estuve durante 10 años específicamente en el componente aéreo. Era enfermera militar en Venezuela y desde un principio fue bastante complicado para mí. De hecho, no pude ni siquiera expresar mi sexualidad ni nada. O sea, siempre lo mantuve en secreto. Sí, muy pocas personas conocían mi situación. Pero ya a mitad de la carrera, cuando ya la gente empezó a los rumores, ya mis superiores empezaron como a ponerme en la mira, a investigarme y tal. Y más que todo, las mismas mujeres en la aviación, en el ejército, sentían como un rechazo, me aislaban, a veces me practicaban un poco de bullying. Generalmente ya cuando ellos empezaron a sospechar, yo fui completamente aislada. Gente que no me trataba, gente que, epa, esta chica parece que es lesbiana, cuidado. Nunca di pruebas ni nada, ni tuve ningún contacto con ninguna de ellas, pero sí en mi parte personal, en mi vida personal, empezaron también a como investigarme y tal, porque sospechaban. Aparte de eso, yo tenía ciertas diferencias desde el punto de vista político. Me negaba a ciertas cosas que ya venían ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas y tal, los cambios luego de que tomó el gobierno el presidente Hugo Chávez. La ley de la Fuerza Armada está prohibido ser homosexual, pero lo aborda muy mal, porque en realidad ni siquiera directamente te abordan, sino que empiezan como a acosarte, a mirarte. Estábamos en un comedor varias personas y entró un superior y me vio que yo estaba comiendo, almorzando, estábamos en plena comida, y él me levantó simplemente de la mesa y me dijo que allí no comían lesbianas, que ahí no comían maricas, que son las expresiones más comunes que utilizan. Y pues nada, me tuve que levantar de la mesa, me quitó mi plato de comida y no pude comer allí. Tuve que salir del comedor de profesionales para no estar con ellos, porque no podía estar con ellos. Pero sí, en realidad es muy bizarro, porque hay demasiados gays y lesbianas dentro de la Fuerza Armada, aunque ellos no quieran admitirlo y quieran tapar el sol con un dedo, pero es así. Lamentablemente somos muchos que estuvimos callados por mucho tiempo. De hecho, la mayoría de los que yo conozco, tanto superiores como subalternos de esa época, la mayoría se han pasado a retiro. Difícilmente lo han logrado.
Barcelona té fama de ser una ciutat molt tolerant, molt oberta. Catalunya s'autoproclama terra d'acollida, casa nostra, casa vostra. Però a la pràctica, és veritat o també aquí patiu discriminació?
Vimos que és una ciutat tranquila, donde podemos estar libremente las dos sin ningún tipo de problema, de complicación, que nos puedan acosar o discriminar o alguna cosa. De hecho, desde que llegamos nunca hemos tenido ningún tipo de experiencia negativa aquí en la ciudad, y es una ciudad espectacularmente bella en realidad.
En mi caso, hay muchas campañas, refugiado, bienvenidos los refugiados, no es la verdad. Porque nosotros sufriendo mucho, por ejemplo, en la comunidad africanos LGBT, nosotros sufriendo, y también los muchos homófobos, transfobos, ¿sabes? Dentro de la comunidad africana vive aquí. Uh-huh. Por razón de religión. Y a veces nosotros pasamos muchos caminos, es muy difícil para encontrar trabajo, es muy difícil para encontrar los papeles, es muy difícil para muchas cosas, ¿sabes? Porque la gente cree, las personas inmigrantes, las personas refugiadas son ladrones, curar viene de la guerra, tienes muchos estereotipos. Es por eso que tienes que montar muchos activismos. Yo tengo que hablar, en mi caso, no quiero hablar generalmente.
Mira, en comparación a Honduras, estoy cagada de la risa. Estoy feliz de la vida aquí, estoy contenta, estoy echándole ganas, estoy luchando, ¿sabes? Pero es como en todos lados, yo no puedo ir a un lugar y pensar que todo es arcoíris, rosas y flores. Claro que no, es así, todos somos personas, todos somos distintos, todos pensamos de distinta forma. Pero estoy mejor aquí.
¿Teniu l'esperança que les noves generacions dels vostres països canviaran la mentalitat i també les lleis? Com us imagineu el futur? Us agradaria poder tornar algun dia a casa vostra?
Tristemente no tengo tantas esperanzas, porque sé que la base de todo es la educación y la concientización, que no existe en Venezuela. O sea, hay que empezar desde cero, y lamentablemente Latinoamérica y Venezuela es un país muy machista, y ese tipo de cambios para que sucedan en mi país pues tienen que pasar muchísimos años. Entonces es complicado, es muy difícil.
En Honduras quedaron personas luchando allá que yo sigo en contacto con ellas, nuevas generaciones. Y están luchando y están haciendo la lucha. Ellos siguen. Según lo último que he sabido, trataron de ingresar al Congreso como diputados y así hacernos un espacio a la comunidad LGBT. Lamentablemente no pudo, pero son pininos, ¿sabes? Son cosas que yo voy viendo y que veo ellos poco a poco. Yo tengo la esperanza que Honduras cambie algún día. Realmente.
Yo quiero volver hacia Arena cuando recibí la nacionalidad española, porque las personas tienen nacionalidad de la Unión Europea, el gobierno decidirá respetar a estas personas mucho. Es importante porque es la única oportunidad que yo tengo para crear activismo, montar activismo para cambiar la ley, y para la gente de las personas LGBT tienes acceso al salud, porque acceso al salud es lo más importante para todo el mundo. No estoy muy contento aquí, porque recibir muchos correos electrónicos, llamadas. En el futuro, yo creo que tienes que ir, devolver a Sierra Leona para montar activismo y ayudar a las personas para acceder a la salud, para acceder a la educación, ¿sabes? Por ejemplo, las personas trans sufriendo mucho, recibir muchos puntapiés. En el futuro quiero ir hacia la luna.
Sara, Jordi i Jeremy, moltes gràcies pel vostre testimoni. Als Solidaris, molta sort a Catalunya i bona nit.
Bona nit, gràcies.
Bona noche, gràcies. Estimeu.
Dels 54 països que té l'Àfrica, 34 tenen lleis que criminalitzen les relacions homosexuals. Països com Uganda, fins i tot, les arriben a comparar amb la zoofília. Pel que fa a les relacions entre dones, també és habitual que en alguns països, a més de les multes, a penes de presó o fins i tot de mort, es contempli com a càstig la flagel·lació, com passa, per exemple, al Camerun. Àfrica és el continent on el col·lectiu LGTBI viu més amenaçat i per això no és estrany que sigui d'on provenen la majoria de demandes d'asil per aquest motiu. La pregunta que ens volem fer ara és amb quines dificultats es troben les persones que es veuen obligades a fugir del seu país per la seva orientació sexual i que demanen refugi a casa nostra. Sònia Calvo, bona nit.
Hola, bona nit.
La Sònia és periodista i codirectora del documental Fugir per estimar i ser, que s'ha presentat fa pocs dies. Vosaltres heu posat el focus en la situació del col·lectiu LGTBI al Marroc. Per què al Marroc i què us heu trobat?
Una mica el que veiem és que podíem explicar moltíssimes realitats diferents, vam decidir centrar-ho en una perquè creiem que era més fàcil d'explicar. Trobem molta gent de Marroc que acaba demanant asil a Espanya, concretament a Barcelona, i vam voler centrar-ho en aquest cas. S'ha explicat molt temes d'asil, de migracions, de refugi, però trobàvem que si bé hi havia alguns casos periodístics, de reportatge, de llibres, de molts casos, s'explicava el col·lectiu LGTBI i quina situació vivia, creiem que no és suficient. Per això hem centrat tant en aquest cas concret.
Al Marroc l'homosexualitat es considera un delicte contra natura. Es castiga amb penes de presó d'entre 6 mesos i 3 anys, una multa de 120 a 1.000 dirhams.
Nosaltres trobem que, per una banda, és el que tu expliques, no?, les penes de presó i de multa, però també hem trobat molta gent que ens deia no només em preocupa acabar a la presó, sinó que la meva família s'enteri de que jo soc homosexual, que la meva cara surti a la portada dels mitjans de comunicació i això suposi una marginació social a nivell de perdre la feina, perdre els amics, haver de marxar del barri i acabar una exclusió absoluta. Vull dir que no és només aquest article, el 489, que diu la llei marroquina, sinó com afecta totes les capes de la societat.
Quines ciutats, quines poblacions heu visitat?
Nosaltres, com que bueno, teníem 15 dies, el que vam decidir és centrar-ho en Rabat, Tetuán, i ens vam fer el salt a Ceuta, també, perquè creiem que era el punt entremig una mica fins a Barcelona. Vam agafar aquestes dues ciutats per una banda, perquè és on teníem més contactes, on teníem més facilitats, on vam aconseguir més testimonis, però sí que tenim clar que el que vam trobar allà es podria reproduir a la immensa majoria de ciutats del país.
De seguida ens expliques els casos que heu trobat, però per donar una visió panoràmica de quin és l'estat de la qüestió a l'Àfrica, també ens acompanya un altre periodista, el Marc Serena, que coneix molt bé el terreny perquè ha trepitjat gairebé tots els països de l'Àfrica i perquè fa 5 anys es va dedicar a fer un treball de camp sobre la discriminació que viu el col·lectiu LGTBI. D'Egipte fins a Sud-àfrica i a partir de 15 entrevistes, diferents testimonis, va publicar Això no és africà, editat per la Magrana. Marc Serena, bona nit.
Bona nit.
Què tal? Quan dius Això no és africà, refereixes a ser gay, a ser lesbiana, a ser trans, a ser bisexual. Aquesta és l'opinió que té la majoria de la població a la majoria dels països africans, o trobaríem alguna excepció, algun país del continent que destaqui per la seva tolerància?
Diguem que el que passa a l'Àfrica en molts països és que hi ha com un gran bloc, diguem-ne, que és moltes vegades el govern, a l'església, a les escoles, als jutges, als mitjans de comunicació, que en bloc llancen uns missatges en contra les persones que no són heterosexuals molt bèsties, no? I castiguen amb penes de presó, etc. I moltes vegades, a l'altra banda, no hi ha ni una oposició, o sigui, no hi ha ni ningú que s'atreveixi a aixecar la veu públicament, com explicava la Sònia, sortir un mitjà de comunicació i dir, no, això que dieu és que és una bestiesa. Llavors, una de les mentides que es fan servir contra aquestes persones és dir, és que això que feu vosaltres és una cosa dels blancs, és una cosa que no és pròpia d'aquí, no és africana, és un vici, una perversió dels blancs i vosaltres ens la voleu contaminar d'alguna manera aquí, no? Clar, això és una mentida, diguem-ne, molt, grossa i d'entrada tots venim de l'Àfrica, per tant, si l'homosexualitat existeix, serà culpa dels africans, diguem-ne, perquè ve d'allà, diguem-ne, la nostra espècie o com qui som nosaltres, no? I per tant, l'homosexualitat està a l'Àfrica com està a qualsevol altre lloc del món. Al contrari, diguem-ne, el meu treball s'ha centrat una mica en explicar que justament aquestes lleis que hi ha moltes vegades en aquests països, com explicava abans el George, són moltes vegades una herència colonial, no? I són una antigualla que s'ha quedat allà i que segueix d'alguna manera fent impossible la vida a molta gent. Per sort, l'Àfrica, doncs, és un continent, no?, enorme, amb moltes realitats, i dintre cada país, diguem-ne, hi ha illes de tolerància, hi ha llocs on la gent se'n surt, hi ha persones que els hi va bé, i diguem-ne que hi ha una situació molt complexa, no? I com més fas un zoom en una zona o en un tipus de gent o de lloc i tal, vas veient una mica el detall. I ara, en general, jo diria que a Àfrica, diguem-ne, hi ha una guerra, diguem-ne, o en tot cas hi ha moltes morts per aquest motiu. I abans dèieu també, Honduras és el sisè país del món on hi ha més morts de persones trans. Bueno, és que hi ha molts països del món i molts països de l'Àfrica on no hi ha un registre, diguem-ne. És a dir, que hi ha gent que està sent linxada, torturada, assassinada i no està comptabilitzat, no? I per tant, no hi ha res pitjor que estigui passant aquest tipus de guerra o que hi hagi aquest tipus de conflicte on ningú no s'està apuntant ni els morts en aquest aspecte, no?
Ni tan sols no ens arriba.
Sí.
Sònia, al Marroc la població marroquina es troba dividida davant la criminalització de les persones LGTBI, 39% dona suport a la persecució, però també un altre 39% hi està en contra. Un 67% de la població se sentiria incòmoda si el seu veí fos homosexual.
Nosaltres, quan entrevistàvem a molta gent, vam entrevistar una dona que tenia 40 i pico d'anys, que ella ens explica una mica la situació, ens feia una radiografia de la família, ens deia: el pitjor que pot passar a una família és que el teu fill sigui homosexual. Tots podem entendre que ha comès un homicidi, que ha robat, que qualsevol crim, diu, menys que tinguis un fill homosexual. Diu, això és el pitjor que li pot passar a la família. En base a això, veies molt clar, no?, què significava. És que et facin fora de la família, què vol dir no tenir un suport econòmic, si ets un xaval o una xavala jove, no? Pues potser no tens feina encara, per tant, surts de tot això, i això implica més que molts cops puguis acabar caient en xarxes de prostitució, molts cops. És com aconsegueixo diners, com perdo tots els vincles, i són una mica les conseqüències que vam trobar.
Incorporem també a la conversa la Yolanda Nieves, de l'equip jurídic de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, i el Ton Mansill, expert també en dret de l'ONG Axem, que treballa per ajudar a les persones refugiades a defensar els seus drets. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Yolanda, l'estat espanyol rebutja actualment més de la meitat de les demandes d'asil que rep. No sé, en el cas del col·lectiu LGTBI, si aconseguir-ho és encara més difícil o si es troben les mateixes dificultats que els qui demanen refugi per altres motius.
En l'actualitat estan rebutjant 3 de cada 4 sol·licituds d'asil, que és una xifra molt alta de denegacions. El problema que tenim és que les dades que ens facilita el Ministeri de l'Interior no estan segregades per motiu de persecució. És a dir, no ens diuen quines persones i per quins motius se'ls ha concedit o denegat la protecció internacional. Nosaltres, en la nostra experiència, sí que diem que estaríem en el mateix percentatge i que les persones del col·lectiu LGTBI sí que afronten unes dificultats específiques, sobretot en quant a la prova. No és el mateix fugir d'un conflicte bèl·lic internacional que es pot provar, o gent que pot denunciar determinades situacions al seu país d'origen, que poden portar documents policials, judicials, i en el cas del col·lectiu LGTBI, en la seva immensa majoria, només tenen la seva paraula, la credibilitat de la seva història de vida.
És aquesta la principal dificultat més habitual amb què es troba una persona que demana asil perquè viu amenaçada per la seva orientació sexual, demostrar-ho?
Clar, sí, és com apuntava la Yolanda, a més de les dificultats que ja es troben la majoria de demandants d'asil, les persones de LGTBI es troben en obstacles específics dintre del procediment d'asil. Han de provar, per començar, la seva identitat, han de demostrar que són LGTBI i també han de demostrar que han sofert persecució en el seu país d'origen, que tenen un temor fundat de patir persecució a causa d'aquest motiu, i això és especialment complicat, com ha dit la Yolanda, de provar.
Dèiem al principi del programa que hi ha 72 països al món que castiguen o persegueixen l'homosexualitat. Aprofitant que tenim aquí la Sònia, que acaba de presentar el documental Fugir per estimar i ser, m'agradaria que agaféssim el Marroc com a punt de partida per anar ampliant el focus a partir d'aquí. Escoltem alguns fragments d'aquest documental.
Pel que fa a la meva vida personal, ara, si em diuen de deixar el Marroc avui mateix i anar-me'n amb la meva xicota, ho acceptaria a l'instant. Al Marroc no visc la meva vida personal com vull. No tinc aquesta llibertat individual que vull viure. Sobre les meves inclinacions sexuals, religioses o moltes altres coses, estic encadenada. De moment només respiro, no visc la meva vida. És com si m'haguessin tancat i només pogués mirar i callar. Així és com em sento en aquests moments.
Tenim dues vides. En primer lloc, la vida normal, i en segon lloc, la vida privada. En l'àmbit privat no em refereixo només a l'homosexualitat, també parlem de l'àmbit íntim. No tenim intimitat, no tenim... Com a dones, per exemple, quan volem quedar entre nosaltres o organitzar una festa, ens amaguem a casa nostra perquè la societat ens mira malament.
Qui són la Cèlia i la Lina?
La Cèlia és una noia molt jove que vam conèixer quan estàvem a Rabat. En el seu cas, ella tenia, bueno, té, suposo encara, la seva parella, que és una altra noia, però només ho sabia molt poca gent, això. Ens explicava que, de cara a la seva família, ella tenia un noi, que també era homosexual, a més, i tenien, doncs, una relació oficialment. Tothom es pensava que era la seva parella, que algun dia anirien a viure junts, que tindrien fills... tota una tapadera. Això els permetia cadascú tenir la seva vida. Pues una tenia nòvia i l'altra tenia nòvio, no? Pues cadascú. Això ens veia molt de dir, clar, és que el que deia l'altra noia també d'una vida paral·lela, nosaltres li preguntàvem, però us plantegeu realment anar a viure junts i tenir fills? I ens deien que sí, de dir, és que pot arribar a passar aquest extrem de no es plantejaven dir-ho als pares. Diu, però és que vol dir això, el rebuig absolut de tot. I teníem molta por que això es pogués arribar a descobrir. Per això també els noms de quasi tot el documental són falsos, quasi tot el documental també és amb cara tapada, vam vigilar molt que no fos cap lloc reconeixible, no gravàvem a casa d'ells, gravàvem a llocs oberts o espais que havíem aconseguit.
La situació de les lesbianes és molt diferent a la dels gais al Marroc?
Bueno, no és ni millor ni pitjor. Jo crec que al final, en els casos que vam trobar, tots ho passaven molt malament, cadascú amb les seves conseqüències. Sempre sí que l'altra noia que sentíem just ara, la Lina, ella era cap d'obra, i ens deia, bueno, doncs que ella havia decidit, pues, no casar-se mai, no tenir fills, i no estava molt ben vista la seva família, però deia, és molt millor això que no reconèixer la veritat. Diu, però a part, si jo tinc tota una sèrie de treballadors que descobrissin que jo sóc lesbiana, perdria tot el seu respecte, i per tant la feina, els ingressos, i ho perdria tot directament.
Deies, els noms són falsos, heu tapat les cares, és un tema tabú. Us ha costat trobar testimonis, fer la vostra feina com a periodistes?
Ens ha costat bastant, la veritat. Allà vam comptar amb una persona, el que es coneix com a fixer, no? Una persona que et fa com de guia, de productor, una mica de tot, que ens va obrir moltíssimes portes, que ella també ens va demanar en tot moment que no sortís el seu nom enlloc, que ningú sapigués que hi havia aquesta feina. I sí que vam fer moltíssims cafès, primer per explicar a tothom què era el projecte, què sortiria d'això, on aniria, si sortia a la ràdio, quina ràdio, si sortia a quina tele. Tenien molta por, i molta gent els explicàvem el projecte, els semblava molt bé, però ens deien que no volien participar perquè tenien massa por. Després, els que hem entrevistat, tots deien amb cara tapada, amb un nom fals, vigilant molt no dir cap nom concret de, pues, si jugues a un equip o a un altre, o si et mous per un barri o per un altre. Havíem de vigilar molt amb tot això, perquè tenien molta por realment. A mesura que hem anat avançant el reportatge, hem passat a Ceuta i després a Barcelona, això anava variant, però en el cas de Marroc la gent tenia molta por i això condicionava molt, i també per un tema de seguretat d'ells, i que tots volíem respectar això, de dir, no et diré que no et gravo, i al final això acabarà sortint, perquè podia arribar a Marroc aquest documental en algun moment.
A l'Àfrica és on les persones transsexuals estan més invisibilitzades. La prova és que és el continent que registra menys morts, el Marc ho deia, segons dades oficials. Hi ha països on no hi ha cap indici d'una comunitat transsexual, no existeix, com el Camerun. Vosaltres també heu retratat la realitat d'aquest col·lectiu.
Jo he patit moltíssim. M'escupen. Em diuen coses en altres idiomes i no les entenc. Els algerians em diuen Marieta en el seu dialecte. Estenc la meva roba i me la roben. Fa poc em van robar el maquillatge i se'm van endur la maquineta. Sincerament, no estic gens tranquil·la. Em fa por que el bosc m'acorralin i em peguin. Perquè sóc una persona molt feble, la veritat. Ja no sóc tan forta com era.
Pel que fa als problemes que tinc al CETI, no són grans problemes. Però sobretot tinc conflictes al menjador i amb el guàrdia. Perquè quan sóc al menjador i agafo la meva safata, per exemple, l'encarregada de posar-nos el menjar ens el tira com si fóssim gossos. Em dona el menjar d'unes maneres. Un altre problema amb el guàrdia és que quan estàs dormint, a les 3 de la matinada, entra per fer un control i dona cops a la porta. D'una manera com si nosaltres fóssim, no sé, no valem res. Pots morir-te, embogir, plorar o cridar. No els importa.
Aquests testimonis els heu recollit al CETI de Ceuta, al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants. Allà, pel que expliqueu, la situació tampoc no és fàcil pel col·lectiu LGTBI.
Allà, la primera noia que hem escoltat és l'Obaida, una jove trans de Marroc. També ella ens explicava això d'arribar al CETI, ella portava uns 6 o 7 mesos, i es trobava molta discriminació per part de la resta de gent que està al CETI. Una mica quan parlàvem amb l'advocat del CER allà, la Clàudia Sens, ella ens explicava que hi ha tot tipus de gent allà, no? Col·lectiu LGTBI, col·lectiu que no, gent jove, gent gran, homes, dones, infants, hi ha de tot. Diu, clar, a partir d'aquí hi ha gent que no accepta aquesta altra realitat i hi ha gent que sí. Doncs les discriminacions seguien tant per a part d'alguna gent que estava al CETI com per a la gent de la ciutat de Ceuta, també. De puntes vas passant.
Al Marroc, Marc, tu vas entrevistar en Saïd, un noi del poble de Kenitra, que va fugir a Espanya en pastera amb l'esperança de poder viure lliurement la seva sexualitat aquí, però que el van enxampar i deportar. El que queda d'atenció d'aquest cas és que a ell ni li va passar pel cap demanar asil polític per aquest motiu. I això, imagino, els passa molts.
Bueno, hi ha un desconeixement dels drets. El que passa que el desconeixement el té la persona que surt del seu país i va a un altre país, i a vegades també aquest desconeixement el té, intencionalment o no, la gent que està a la policia o els agents dels aeroports o tal, que no donen tampoc aquesta informació. Però també, diguem-ne que parlant d'això, nosaltres hauríem de preguntar-nos també nosaltres mateixos fins a quin punt nosaltres coneixem els nostres drets. Per exemple, els periodistes, l'altre dia al Diari de Mallorca van entrar uns policies, van demanar el telèfon a uns periodistes... Mm-hmm. I els periodistes els hi van donar, quan en principi tu pots guardar el teu telèfon perquè hi ha les teves fonts, no? Vull dir, fins i tot un periodista d'un diari de Mallorca pot en un moment determinat no saber els seus drets i això pot comprometre moltíssim, no? Imagina't quan és una persona que està en un sacseig total de la seva vida, que marxa perquè és una situació realment extrema, és a dir, que moltes vegades la gent marxa perquè ja no pot més, és l'última situació, i després es troba, com explicava la Yolanda, amb un cas de que, com ho demostres? És a dir, sí que és veritat que si hi ha un activista, una persona, diguem-ne, que té un currículum d'activista, que té una associació, que ha sortit a la premsa i tal, aquest sí que ho té molt més fàcil, però què passa amb una persona que marxa perquè el seu pare l'amenaça de mort, perquè la policia del seu país és qui l'ha violentat? És realment molt complicat, no? I la cara molt trista d'això és que moltes vegades tenim gent aquí, com hem sentit el George abans, que són super bons activistes i gent de molt valor i de molt talent en el seu país, que marxen del seu país i per tant estem descapitalitzant també, uh-huh, o sigui, del moviment, diguem-ne, LGTB o social, del que sigui del país, perquè marxa i perden una persona com el George, que és un emprenedor, que és un tio que li agrada canviar les coses, que és un valor, no?
El llibre recull testimonis d'Egipte, Tunísia, Algèria, Mauritània, Senegal, Ghana, Cap Verd, Costa d'Ivori, Kènia, Uganda, Tanzània, Camerún, Zàmbia i Sud-àfrica. Hi ha un país que t'ha impactat especialment pel que fa a la situació del col·lectiu?
Home, jo estic molt d'acord amb la Sònia, que realment el Marroc per mi és un cas molt al·lucinant perquè és molt proper. Uh-huh. És a dir, realment ens coneixem molt, Marroc i el nostre país. Hi ha un intercanvi brutal de gent, estem a tocar, ens toquem els nassos gairebé geogràficament, i malgrat això hi ha un canvi, diguem-ne, d'opinions sobre aquest tema molt, molt bèstia, no? I clar, jo més que països diria, sobretot al final, aquí es creuen altres coses, és a dir, situació econòmica, és a dir, si el rei del Marroc és gay, que possiblement sigui que sí, doncs no li passarà res, no té cap problema, diguem-ne. Ara, sí, això és una persona que s'ha de prendre la molèstia de treballar, de buscar un lloc per viure, de lloguer, llavors és quan comença a tenir problemes, d'alguna manera.
Hi ha països que imposen penes més severes a gais que a lesbianes?
Sí, el que passa és que al final les lleis són la punta de l'iceberg de moltes coses, és a dir, hi ha molts països que no hi ha unes lleis que penalitzen l'homosexualitat i en canvi la persecució és molt gran. Per exemple, a Egipte oficialment no es persegueix l'homosexualitat, però hi ha gent a la presó per aquest motiu. Ha citat abans Costa d'Ivori, és un país on tampoc no es persegueix per llei, però l'homofòbia és molt forta. I després ha citat també Sud-àfrica, que és l'únic país on reconeixen els matrimonis de persones del mateix sexe, i l'homofòbia social que hi ha a l'Àfrica i que pateixen sobretot les dones negres dels barris pobres i de township de moltes ciutats grans de Sud-àfrica és cada dia d'aquesta setmana i d'avui i de demà molt, molt terrible.
Del teu treball de camp farà 5 anys, la situació ha millorat en algun d'aquests països des d'aleshores?
Sí, a veure, a vegades també tendim una mica a veure-ho tot com que tothom és una víctima i jo crec que també justament jo m'agrada molt mirar-nos que hi ha molta gent molt valenta que està lluitant perquè les coses canviïn, hi ha molta gent que s'està organitzant, que està fent associacions. Altra cosa és que des d'aquí aquestes associacions no tinguin suport, no ens les creguem, no treballem amb elles d'una manera horitzontal, però aquesta gent hi són i estan treballant i hi ha una gent que està canviant les coses i s'ha despenalitzat l'homosexualitat a Angola, s'ha despenalitzat a Moçambic, hi ha una lluita en aquest sentit, però de totes maneres els canvis són molt pocs i la tensió és molt bèstia. A més a molts polítics els interessa perquè això és una brillant cortina de fum per tapar qualsevol cosa. És a dir, tots els temes de sexe, d'amor i tal al final desperten moltes passions, no? I un polític quan necessita agitar una mica les coses per fer el seu truc de màgia i amagar el que vol amagar, doncs parla de l'homosexualitat i tothom es revolta i de sobte acaba una altra vegada patint el que és més visible.
Toni i Yolanda, casos com el que ens expliquen la Sònia i el Marc són habituals?
Sí, són molt habituals. Per desgràcia, són molt habituals i sobretot en persones d'Àfrica, en concret que parlaven del Marroc. Hi ha molts casos de persones de Marroc que venen aquí i han patit una discriminació no només en l'àmbit públic sinó també en l'àmbit privat, en l'àmbit familiar, persecució, hostigament. Es veuen incapaços de denunciar les seves autoritats perquè denunciar linxamientos populars que han pogut patir, hi ha casos documentats, després és molt difícil sense posar-te tu en evidència amb la teva orientació sexual. Clar. I són persones que arriben aquí i molts cops aquestes persones tenen por de desvelar, inclús a nosaltres, a les autoritats aquí, de desvelar que tenen una orientació sexual determinada o una identitat de gènere. Clar, això ja condiciona tot el seu procediment de sol·licitud de protecció internacional si en el primer moment ja no has dit que has patit una persecució per motius d'orientació sexual. Ja es dubta de la teva credibilitat, perquè en un primer moment tu ja no has manifestat. I és un... aquestes persones, moltes, arriben amb terror.
I si la policia del teu país és que et pot ficar a la presó per aquest motiu, de que seria que trobes una altra policia, el primer que se t'acunda és explicar-li alguna cosa tan íntima com és la teva vida personal o amorosa.
I si la policia espanyola, com deies, tampoc no acaba de tenir clar que...
No té una formació específica, no té una sensibilitat, no coneix, no té les paraules...
I també amb intèrprets que majoritàriament són del seu país, que parlen la seva llengua. També ens trobem amb problemes, sobretot en intèrpretes d'àrab, podem trobar i ens hem trobat en casos que han estat denunciats la vergüenza de l'intèrprete, com deien, que molts cops no només no ajuda sinó, eso que estás diciendo, cómo puedes decir esto, cómo...
Clar, és que moltes vegades
és que és molt pervers.
Aquesta gent s'ha quedat sense les paraules, no? Sí. I a vegades hi ha gent que diu, és que a mi em costa parlar amb àrab d'aquests temes perquè totes les paraules que conec són insults.
Sí, i és una persona del teu país que igual t'està perseguint.
Iolanda, deies abans, no tenim dades oficials de les persones que demanen asil per aquest motiu. Això vol dir que no sabem, no podem saber si van en augment les demandes o de quin tipus de països provenen majoritàriament?
A veure, jo sí que puc disposar de les dades que nosaltres tenim a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i sí que sabem que han augmentat les peticions per motius d'orientació sexual del col·lectiu LGTBI i també van una mica en consonància amb l'augment de sol·licituds. Per nosaltres, el primer país en sol·licituds d'asil LGTBI és Venezuela, però bueno, perquè s'ha incrementat moltíssim les sol·licituds de persones de Venezuela, i en segon lloc tenim a les persones procedents del Marroc.
No tenim actualment un sistema europeu comú d'asil amb unes regles comunes, això vol dir que una mica cada estat membre fa el que vol i us trobeu amb criteris molt diferents.
El que sí que és cert és que hi ha una directiva a nivell europeu que reconeix com a motiu específic l'orientació sexual com a motiu de persecució per demanar procés internacional, però és cert que després cada país, la seva legislació interna pot o no recollir expressament aquest motiu. També és cert que a nivell internacional hi ha directrius de l'ACNUR específiques sobre aquest aspecte que ja estableixen que aquest tipus de sol·licituds es poden encabir dintre del que és grup social, que és una de les categories que ja estableix la Convenció de Ginebra, que és la pedra angular del sistema internacional del dret d'asil. Per tant, no és una excusa no tenir específicament a la llei de cada país aquest motiu per no reconèixer aquests casos.
Però alguns països demanen demostrar amb proves l'orientació sexual, per exemple, el test falomètric que feien servir països com la República Txeca. Què és això? Encara s'aplica?
Això, hi ha hagut diverses sentències a nivell europeu, a part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Europeu de Drets Humans, que evidentment han dictaminat que això és una vulneració flagrant de drets fonamentals i que, a més, és un test que mesura la reacció fisiològica davant d'un cert estímul sexual per comprovar que la persona té o no aquella orientació, se sent atret o no per homes o per dones. Però també moltes altres proves que després han rebut resolucions judicials adverses, per exemple, preguntes que vulneren clarament el dret a la intimitat, preguntes sobre pràctiques sexuals de la persona, preguntes que tenen relació amb estereotips i que busquen, no?, fer encaixar aquesta persona en aquest estereotip per realment tenir per provat que aquesta persona és LGTBI. Són diverses pràctiques que, bueno, hi ha un informe molt interessant a nivell europeu de la Universitat d'Amsterdam, de 2011, on feia doncs, un estudi sobre aquestes pràctiques, i per sort moltes d'aquestes pràctiques han anat cada cop més en retrocés, sobretot perquè a nivell judicial s'ha establert que vulneren drets fonamentals i a més no són útils.
Clar, jo sempre el que demanaria és que quinéssim el fons de la qüestió, és a dir, el que està passant al final és un despropòsit en molts sentits, i nosaltres ens trobem a la part final, diguem-ne, no? Quan aquesta persona arriba aquí, demana asil, el tracte que se li dona a aquesta persona, com se li denega, tot això, però anem una mica a l'origen, és a dir, què fem, què estem fent com a societat perquè aquesta gent no hagi de marxar del seu país per una cosa tan bonica com és estimar. És a dir, i nosaltres què estem fent per canviar aquestes coses? Quines accions a nivell de justícia global, de cooperació, de relacions amb els altres països estem portant, no? Ho dic perquè al final aquest 0, mai arriba al 7% dels pressupostos, que és el que va a justícia global, per què a ningú no li interessa, no li importa, no? I en canvi sempre ens fixem en l'última cosa, que és la que ens toca a la porta de casa nostra.
Què passa quan deies 3 de cada 4 demandes d'asil les tomben? Què passa quan un demandant d'asil no rep aquesta protecció internacional, no pot treballar, no pot obtenir permís de residència?
El CETI estan a Ceuta i a Melilla i són centres d'estància temporal d'immigrants per a aquelles persones que arriben als enclaves de Ceuta i Melilla. Aquelles persones es troben al CETI a l'espera que els donin el pas al territori, a la península. Són persones que poden arribar a estar fins 2 anys esperant entrar al territori de la península. Clar, això vulnera, sobretot en el cas dels sol·licitants d'asil que ja estan documentats com a tals i que ja ha estat admès a tràmit la seva sol·licitud, haurien d'automàticament poder accedir i circular lliurement per tot el territori peninsular. Però això no s'està fent. i estan llargues temporades que arriben a anys les persones esperant.
De fet, en el cas específic de sol·licitants d'asil per motius LGTBI és especialment crítica aquesta situació d'estar en un CETI. Estem parlant que estan en un centre massificat, sovint amb persones del seu propi país, i sovint és un lloc on es troben encara més discriminació, més vulneració dels seus drets. De fet, hi ha un informe específic del Defensor del Pueblo que recomana que aquests tipus de sol·licitants d'asil, aquests casos haurien de ser doncs, traslladats a la península, perquè realment es poden produir encara més persecució en aquests llocs. Quan hem vist que tot anirà bé, que hem nascut per lluitar fins l'últim alè. Quan hem vist que mai defallirem, que hem nascut per lluitar fins l'últim alè.
Som un refugi amb moltes mancances. Espanya tomba, denega 3 de cada 4 peticions d'asil. Catalunya proclama casa nostra, casa vostra, però som realment país d'acollida amb els refugiats que fugen per poder estimar i ser, per no haver-se d'amagar?
Sí, jo crec que aquí és una qüestió més estructural, és a dir, que al final les bones voluntats s'abreixen relativament. Vull dir, aquí al final jo crec que hi ha una urgència, una situació que està passant moltes persones límit i estem mirant una altra banda. Fa uns dies hi va haver un debat sobre els manters i va haver partits polítics que no havien que portaven molts dies parlant sobre aquest tema i quan tenien el moment de parlar-los a la cara no hi van anar, no? Però és que els manters, ja et dic, repeteixo, per mi és com una punta de l'iceberg també d'alguna cosa molt més gran, que ho en parlem o seguim anestesiats, entretinguts doncs amb el futbol i quatre coses més i no estem mirant una mica més enllà, crec jo.
Hem centrat la nostra mirada en l'Àfrica, però els països teòricament més avançats o més progressistes, el col·lectiu LGTBI tampoc se salva de la persecució per part d'alguns sectors més intolerants a la societat.
Sí, les llibertats s'han de conquistar cada dia, no? I per desgràcia, fa poc es parlava d'avortar, no? Com si això haguéssim de retrocedir. I diguem-ne que aquí jo crec que en aquest país hem vist que, o hem acabat entenent molta gent, que donar més llibertats a una altra persona moltes vegades no va en contra de la teva llibertat, no? Però per desgràcia encara hi ha qui potser no ho ha digerit.
Bé, nosaltres de fet presentem el documental al centre, el vam presentar al centre LGTBI de Barcelona, que just a la inauguració va ser atacat al cap de molt poc. Vull dir que, evidentment, no és la situació de Marroc, però també trobem aquí atacs constantment.
I després sembla que parlem d'una cosa molt concreta, es parla a vegades de minories sexuals, no? Però jo crec que quan comences a sumar temes, no? I dius, vale, orientació sexual, identitat de gènere, persones intersexuals, i després parles del Marroc, no? I diràs, les dones que tenen fills i que no estan casades, i les persones que no creuen en la religió oficial, i al final, diguem-ne, la gent que està perseguida per un motiu o altre, és a dir, tots són parts d'alguna minoria en algun moment o altre, no? I per tant, avui estem parlant d'això específicament, però al final estem parlant doncs, de drets humans, de lluites per la llibertat, no?
Vosaltres imagino que heu parlat amb persones molt joves, tenen l'esperança que la mentalitat de la població del seu país canviï a les noves generacions en un futur immediat, que això faci canviar també les lleis, però no només les lleis, perquè deia, és molt més que la llei és la punta de llança, no? Parlem de la societat.
Com Àfrica és un continent molt jove, el Marroc també, la mitjana d'edat són 19 anys i internet està arribant en molts països, en d'altres encara aconsegueixen doncs, diguem, censurar-lo i tal, jo crec que això també està canviant una mica les dinàmiques, no? I molta gent s'està aconseguint organitzar en base a xarxes socials, etc. I molts moviments socials al Marroc i al nord de l'Àfrica funcionen moltes vegades gràcies al contacte cibernètic, diguem-ne. Ara, també és veritat que hi ha per part de molts estats i de policies, diguem-ne, una persecució també a través de les xarxes socials. Hi ha molta extorsió en base a les aplicacions per conèixer. És a dir, que s'obren noves possibilitats, doncs això, amb xarxes socials i internet, però també en molts països acaba sent una amenaça. És a dir, al final, les persones que acaben a la presó per ser homosexuals o per ser trans són unes quantes, són els que han tingut mala sort, són els que algú els hi volia mal, són els que eren més visibles, però després al final hi ha moltíssima extorsió i molta gent que ho passa malament sense haver d'acabar anant a la presó.
Sí, no, tant, en relació al que és, vam trobar dos perfils, no? El que creia que això no canviaria mai i per això decidiria fugir, per poder ser lliure, i el que creia que no, que la solució era quedar-se, i ho conec el que explica ell, no? Doncs associar-se, fer activisme. Vam entrevistar a un noi que era el vicepresident de l'associació Acaliat, que és Minories, on explicava això, dir, bueno, som molt poca gent, fem reunions molt clandestines, no, evidentment que no farem mai aquí una manifestació amb 500 persones, però a poc a poc, diu, si nosaltres també fugim i no canviem res, això no canviarà mai. Ara, assumir això vol dir uns costos personals o familiars o de molts tipus molt, molt grans i amb molts riscos.
Vosaltres, que també tracteu amb molts demandants d'asil joves, confien que podran tornar algun dia al seu país?
De fet, molts ho pregunten. Quan els tenim per primera vegada, el primer que pregunten els coses és, bueno, alguna vegada podré tornar al meu país. Ells saben que durant el procediment d'asil no poden sortir d'Espanya i com a refugiats no poden, però tenen l'esperança de més endavant, doncs, aconseguir nacionalitat, aconseguir un passaport i poder tornar. Per tant, aquesta esperança hi és. Si hi ha esperança que volen tornar, és perquè penso que també tenen esperança que les coses poden canviar al seu país.
Elles mateixes, aquestes persones, manifesten molts cops, bueno, cuando algún día cambie la situación en mi país, entonces podré volver.
Però no caminarà sola, per desgràcia.
No, clar que no.
Clar, el problema és també el que s'apuntava abans, no?, d'aquesta fugida de capital humà. Si els que són més activistes, els que lluiten més, són els que acaben marxant, que són els més visibles i, per tant, els que reben més conseqüències, això dificulta moltíssim. Però, per sort, com ha comentat la Sònia, també hi ha gent que es queda i també hi ha gent que lluita.
I les persones que poden ajudar aquí no ho fan, doncs... És a dir, hi ha molta gent d'aquesta dita comunitat LGTB que van a més funerals que festes, no? I aquí, a vegades, és al revés. Que fem moltes festes i no tenen un trasfons, diguem-ne, no?
Yolanda Nieves, Ton Mansilla, moltes gràcies per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
I també, Sònia Calbó, periodista, felicitats pel documental, per cert que ha rebut una beca Dev Reporter.
Sí, exacte, el projecte surt, bueno, està fet conjuntament amb el Víctor Llustres i la Victòria Oliveres, l'altre codirector del documental. Tot això ha sigut possible gràcies a una beca Dev Reporter. Al final, fer aquests projectes, suposo que al Marc també havia costat el tema de pressupost, és molt temps, és molt lent, són molts diners i s'ha pogut fer gràcies a això, no? Una mica de reportatge de periodisme en profunditat, més reposat, que surt una mica del dia a dia i no?, d'aquestes presses constants.
I Marc Serena, amic dels Solidaris, moltes gràcies també per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit.
I avui tria cançó per acabar aquests solidaris el Chenta Tsai, tot i que si el coneixeu serà pel seu nom artístic Puto Chino Maricón, influencer, arquitecte, fill d'immigrants taiwanesos, molt combatiu contra l'homofòbia i el racisme.
Hola, me llamo Chenta, como 80 silao, pero me podéis llamar Puto Chino Maricón. Y hoy os quería recomendar la canción de Kui Dash, Queen of the Shit, porque es una mujer transracializada negra, porque me encanta la canción y por el mensaje de empoderamiento detrás de la canción. Así que nada, orgullo racializado, orgullo disidente.
Onejant llibertats, als Solidaris el fem la Mònica Roca, la Susana Ortega, la Sílvia Andrés, el Fran López, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més ràdio protesta, amb més idees per canviar el món.
Fuck. Fuck that. 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 We know the shit, bitch. Fuck that. We know the shit, bitch. Fuck that. Fuck that. Fuck that.